De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Aigua d'Islàndia, ella senyora, vaixells de pesca, menja una poma, formes tallades, fusta...
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, seguim endavant aquí el Fabricació pròpia d'aquest divendres 24 de novembre. Portem ja dies pendents d'Islàndia, del volcà. A veure si us sé dir bé a primera, i si no, l'Eric Lluent. Pots donar un cop de mà o no?
Doncs sí.
Vols dir-ho tu ja directament, perquè així de totes totes aprenem a dir-ho bé.
El volcà que va entrar en erupció fa uns mesos és el Fagre dels Fiat.
És que ho dius, també sembla molt fàcil.
Ha passat uns anys, una mica de pràctica.
Ja portes més pràctica. Bé, s'han sentit centenars de terratrèmols, com deia l'Eric. La terra s'ha escardat per diversos llocs. 4.000 habitants de la ciutat de Grindavík han estat evacuats i el país sencer està a l'espera d'una gran erupció. Però Islàndia va més enllà de volcans, de glaceres, de salts d'aigua i de paisatges fascinants. És un país ple de contrastos on els seus habitants viuen enmig de la bellesa i també de la duresa de la seva orografia única. I entre aquests habitants ja fa temps que s'hi mou, ara l'escoltàvem el periodista català Eric Lluent. Ara acaba de publicar el llibre Islàndia, l'illa del vent, amb el que pretén acabar amb el periodisme que només escriu cartes d'amor a aquesta illa tocada al cercle polar àrtic, o si més no, intentar posar en aquestes cartes d'amor doncs una mica menys de romanticisme.
De pesca, ella, senyora...
Eric, vius a Islàndia, a la capital, a Reykjavík. Però ja fa uns dies que estàs per Catalunya per presentar el llibre. De fet, m'has dit que vas a Tarragui, eh?
Unes horetes.
Com portes això de tornar a casa per uns dies?
Doncs tornar a casa sempre és un procés força estrany, perquè Islàndia és una societat molt tranquil·la. Per exemple, em sobta molt la gran quantitat de gent que hi ha al carrer aquí a Barcelona. Evidentment, la temperatura, quan notes l'aire més càlid que et toca la pell per primera vegada... L'estrès, no?, de tantes trajectòries, també ho parlo al llibre, al darrer capítol, precisament, no?, d'aquest impacte de que el que havia estat casa teva, o el que és el teu niu, d'on vens, i allò al qual estaves acostumat tota la vida, de cop et sobta. Aquest gran canvi el vaig notar especialment quan vaig passar 19 mesos a Islàndia pel tema de la pandèmia. Normalment sempre intento, si no hi ha pandèmies pel mig, intento baixar 3-4 vegades l'any, però aquell cop doncs va ser més això, un any i mig, i el xoc inicial va ser contundent, va ser fort. Cada cop sóc més islandès.
Mira, és que és el que et anava a preguntar, Eric, perquè he dit casa, però potser casa teva ja és Islàndia.
Doncs mira, aquest és un dels dilemes que plantejo al llibre, perquè és una de les qüestions que sempre em ve al cap, sobretot quan vaig cap a l'aeroport o torno cap allà, no?, en aquests moments crucials de tornar. On tornes, no?, cap a on vas? Estic tornant a casa o marxo de casa? I jo crec que al final el que he sabut trobar és que casa són tots dos llocs, tant a Reykjavík com a Barcelona. Si no, diguéssim que ho passes malament, perquè no t'acabes de reconèixer la teva nova casa, perquè no és casa. I després, quan tens aquesta sensació d'estranyesa, quan tornes al teu ambient d'infantesa i no t'acabes de reconèixer aquí, doncs comences a qüestionar el que havia estat sempre a casa teva, no? Així que una de les converses interessants que he tingut amb l'escriptura d'aquest llibre és amb la Teresa Jonsdottir, que és una de les, jo diria que la catalana més veterana que viu a Islàndia, que em donava aquesta resposta. Per tant, això de les dues cases no és cosa meva, sinó em va ajudar molt aquesta conversa que vaig tenir per la redacció del darrer capítol del llibre. I la Teresa porta més de 30 anys visquent a Islàndia i passa temporades aquí. Em deia amb tota naturalitat
casa
meva és Reykjavík i casa meva és Barcelona.
Clar, qui és més fàcil, Eric? Que un català s'adapti a Islàndia o que un islandès s'adapti a Catalunya?
La segona pregunta és millor el Haldor Mór, que el músic, el Katalonski.
Sí, que va venir.
Jo crec que...
El programa, sí.
Jo crec que és més senzill que un islandès s'adapti a Barcelona.
Per què?
Pel que els agrada, pel temps i pel bon temps, bàsicament, et diran, i pel menjar, i tot i que el menjar a Islàndia també es menja bé a Islàndia. Però jo crec que sobretot pel temps i per la manera de socialitzar i per la vida que té la ciutat. Parlo de Barcelona, però podria parlar de qualsevol població. Sí. Perquè és a dir, al final, el fred, el vent, no?, que és aquest element que és un nexe, un fil que va recorrent gairebé cada capítol, són elements repressors de la vida en societat. La vida social, no?, de l'espai públic, sobretot, perquè hi ha vida social, però més interior, i això determina molt la vida d'aquestes persones.
Deixa'm preguntar-te, Eric, perquè dius que has escrit aquest llibre per acabar amb els judicis preestablerts de l'Illa. Amb quins prejudicis vas arribar tu a l'Illa?
Jo crec... Bé, jo vaig arribar a l'Illa sense prejudicis perquè no sabia res d'Islàndia. Quan vaig arribar per primera vegada, ni tan sols sabia que hi havia les glaceres i els geysers. Vaig conèixer a uns islandesos aquí a Barcelona, em van convidar i no, ni tan sols vaig comprar una guia de viatge. Vaig anar una mica a descobrir un món nou sense gaires prejudicis. Però sí que la imatge que es construeix a vegades d'Islàndia és un país ideal... exemplar, en què tot funciona bé, en què tothom és feliç i la vida és la vida en qualsevol espai, en qualsevol territori és molt més complicada que no pas aquestes visions que tenim d'un lloc que identifiquem amb el bé, no? L'Escandinàvia és la referència. Jo he viscut a Finlàndia i un any, vull dir que no ho conec tan bé Finlàndia com Islàndia, però porto gairebé 8 anys ja a Islàndia, per tant ho conec prou bé com per dir que hi ha molt més, no? Però jo crec que és evident, qualsevol societat que et parlen només malament o només bé, segurament treballant amb tòpics habitualment, i aquest era el que volia trencar aquest tòpic, però no es tracta de parlar de totes les coses dolentes que passen a Islàndia, ni molt menys. De fet, el llibre no va per aquí. I és un llibre que hi ha algun capítol que pot ser més crític amb la narrativa oficiosa d'Islàndia, sobretot pel que fa al medi ambient, però al final el que volia és, com diu el subtítol, descobrir com és la vida a tocar del cercle polar i els diferents estils de vida i les tensions que hi ha dins del país, sobretot pel que fa a... la tradició amb la modernitat, no? Amb aquesta idea d'aïllament que ha estat un pal de paller a Islàndia durant segles i l'obertura dels darrers 70-80 anys.
Clar, és que tu el llibre descrius, el llibre Islàndia, l'illa del vent, una societat islandesa a la perfecció. O sigui, creus que l'has entès del tot, ara, després de tot i haver escrit...
Jo crec que d'aquí 10 anys, si torno a escriure aquest llibre, segurament l'escriuria des d'algunes parts... potser algunes coses diferents. També el llibre és una selecció de temàtiques que crec que són interessants pel lector catalanoparlant. Jo crec que conec bé la societat islandesa, però encara hi ha murs, barreres, que una persona que és de fora doncs ha d'acabar de vèncer, no? Per exemple, puc citar la llengua. Jo et puc dir fara dels fiat d'aquesta manera correcta, però aquesta conversa que estem tenint no la podríem tenir en islandès. Per tant, segurament la meva percepció anirà canviant i també la societat islandesa anirà canviant amb els anys.
Clar, perquè una cosa és viatjar-hi i altra és quedar-t'hi a viure, perquè tu fa 8 anys, no?, vas decidir, arran, com deies, amb aquesta conversa d'uns amics, anar cap allà a passar el Nadal, i clar, jo entenc que és això que tu dius, una cosa és viatjar, però després quedar-t'hi a viure... Ara parlaves, doncs, justament d'adaptar-te al fred, a la neu, sobretot al vent, no? Uh-huh. El mot vent que deies tu ara, que fa la illa, perquè ho dius en el títol, en la dedicatòria, i també li dediques un capítol.
Doncs sí, perquè el vent és un dels tòpics, no?, de quan viatges a Islàndia, et venen a Islàndia com Islàndia, l'illa del foc i del gel. És correcte, eh? Com a màrqueting és acceptable. No estem venent res que no existeixi, però... Jo no surto de casa i tinc un volcà a la porta o no tinc una glacera a la porta. El que tinc a la porta és una ventada que em molesta i a la qual t'has d'adaptar i l'has de superar psicològicament, i els que no ho poden superar doncs acaben marxant de l'illa, no? Per mi és l'element definitiu, el que determina la vida a l'illa.
És potser el que més t'ha sorprès, que no, o no?
No, jo vaig... La primera visita a Islàndia aquest Nadal que vaig arribar era el 2008, i jo vaig tenir un procés d'anar-hi i anar-hi, tornar-hi, passar els estius, i el 2016 és quan faig el pas i jo crec que ja coneixia bé l'illa. Mm. Bé, la coneixia bé... No la coneixes bé fins que no passes el primer hivern. Mm. El primer hivern és clau per saber si podràs adaptar o no. Mm. I els hiverns són molt durs. Són molt durs.
A quines temperatures? O sigui,
no estan per temperatura, és el vent, eh? Jo, la mitjana de temperatura són 0 graus per la corrent càlida del Golf de Mèxic, al sud-est, que és on vivim la majoria, al nord sí que fa una mica més de fred. Mm. Et pot baixar a menys 25, a menys 20 o a menys 15, però també pots estar mig a l'hivern a 8 graus.
Yeah.
I pot fer més fred un matí a Barcelona que no pas a Reykjavik si el vent bufa de sud directament. Per tant, no és tant el fred que les temperatures... És a dir, el fred sí, perquè al final el vent... Però la temperatura no és tant l'element, sinó el fred que sentiràs pel vent. I la foscor. Que ara estem en un moment en què estem perdent 6 minuts de llum al dia i d'aquí 4 setmanes tindrem 4 hores de sol. El sol surt a 12:15 i se'n va a 3:45. I aquesta és... l'època més dura.
Més dura en aquest sentit, no? Perquè hi ha aquesta falta de llum. Tu diries que entre tota aquesta climatologia, també dèiem que hi ha els volcans, uns d'ells a punt d'entrar en erupció, a tu et preocupa? Els preocupa ara ells?
El volcà
sí,
o...?
Sí, el volcà.
El volcà, sí, sobretot a la gent de Grindavík. Mm.
Com estan vivint els islandesos aquesta amenaça? No?
Clar, cal dir que és un 1% de la població afectada. Eh? Per tant, estem parlant d'aquestes 3.700, 4.000 persones que viuen a Grindavík i voltants, i per tant la vida a la resta del país continua totalment normal. És com si hi ha un desastre natural a 40 quilòmetres de Barcelona i la vida continua normal a Barcelona. El que passa que per aquestes 3.700 persones estan vivint una situació que és un desastre natural a càmera lenta, perquè no poden saber què succeirà en els propers dies, en les properes setmanes, però el pitjor és que no saben què succeirà els propers anys. Llavors estem parlant d'un gran dilema, que és tornar o no tornar. De fet, un dels capítols del llibre, el segon, té lloc a la zona de Fagra dels Fiat i de Gelding a Dalir, que és on va haver les erupcions volcàniques 2021, 2022 i 2023, bueno, en diferents posicions, però vaja, sí. No ens marejarem ara amb els noms de cada posició. Aquesta gent fa un parell d'anys que van tenint períodes d'alta sismicitat, de molts sismes, de molts terratrèmols. El que va passar el 10 de novembre 2023 serà una data que no oblidaran mai, perquè el terra es va començar a moure amb una violència que no havien experimentat mai. No tant de magnitud, sinó de constància. I sembla que el terra se n'és obrir. Finalment es va obrir i va crear una gran esquerda que travessa el poble de sud-oest a nord-est. I aquesta gent, doncs, ara simplement ha de decidir què fer. Si tornar...
Què fem la vida?
Perdó, quan puguin, perquè ara de moment no poden tornar a casa seva, han de decidir què fer, si tornar a Grindavík
o
deixar, però clar, no poden vendre la casa. És una situació molt, molt complicada.
Molt complicada. Però en el llibre dius que són persones optimistes.
Sí. Sí, jo entrevistava la setmana passada per una crònica a La Vanguardia una d'aquestes famílies, i al final acabàvem la conversa amb el Zetarrettast. El Zetarrettast és una expressió islandesa que es podria traduir això ho arreglem. I és una manera d'entendre la visió de la vida dels islandesos, de pensar a curt termini per les coses bones i dolentes. Eh? Si parlem del col·lapse econòmic del 2008, el Zetarrettast era la pitjor perspectiva de vida que podies tenir, o la pitjor actitud davant de la vida, de ja ho farem, fins que es van trobar un forat de 10 vegades el PIB, que és el que van crear. Per tant, per lo bo i per lo dolent, el Zetarrettast serveix per afrontar els problemes de la vida. I en aquest cas, doncs intenten aplicar l'optimisme, que ha estat un recurs absolutament necessari per sobreviure a aquesta illa.
El llibre de l'Eric Lluent, periodista i escriptor, aquest Islàndia, l'illa del vent, parla d'Islàndia, parla de la seva societat i, com ens està explicant l'Eric, a través de la seva gent. Són persones anònimes i no tan anònimes. Són grangers, són ministres, són experts. Per què aquest format, Eric, i no fer-ho només, saps, de la teva pròpia experiència d'aquests 8 anys?
No? De fet, la meva experiència va ser un element que va arribar més tard amb conversa amb l'editor, amb en Joan Carles Girbés, perquè en principi volia fer quelcom molt neutral en el sentit de fer reportatges periodístics en el que el jo literari no tingués cap mena d'espai dins del llibre. Aquesta era la meva primera idea i em va mirar... El Joan Carles va venir a Islàndia, vam fer una reunió allà i em va mirar i em va dir, bé, d'acord, però jo crec que la teva experiència també serviria al llibre. Per tant, el meu jo... I de fet, m'ho he passat molt bé i m'ha servit molt també per reflexionar, de fet, el darrer capítol del llibre, en aquesta conversa que deia amb la Teresa Jones d'Otir, no? D'aquesta on és casa. M'ha servit molt per passar-m'ho bé i després per resituar-me, no?, una mica en la meva experiència, en el meu viatge. Però jo crec que jo vull fer periodisme. És el que m'interessa, més que no fer una narració de la meva experiència. Uh-huh. I crec que hi ha un equilibri prou encertat i perquè el lector li pugui interessar la meva experiència sense que jo sigui el protagonista.
El protagonista. Ens ha impactat també la primera història del llibre, que és l'Alma Soleil Wolf, que és una noia de 14 anys que mentre dorm li cau una allau de neu a sobre que la deixa enterrada durant 40 minuts. Sorprèn la manera en què ho explica, com si no fos excepcional. O sigui, una cosa que impacta i que t'impacta bastant, no?
De totes les converses que he tingut pel llibre, jo crec que la de l'Alma Soleil és la que em va impactar més, em va frapar més, perquè tots els periodistes, quan fem una entrevista, i més quan parlem de desastres naturals, de desgràcies, anem amb el nostre discurs ja predeterminat, no? I és una de les coses que m'interessa més, que la gent et trenqui el teu discurs, no anar amb la història ja feta, doncs... Però tots tenim els nostres pensaments quan ens afrontem una entrevista d'aquest tipus, no? Una noia que va estar a punt de morir mentre dormia al seu llit perquè va haver una gran allau en un dels fiords on vivia i la va soterrar durant 40 minuts, la van poder treure sortosament. Aquesta noia, quan li faig la darrera pregunta, que és, i tu on et veus d'aquí uns anys? Perquè ara viu a Reykjavik pels estudis. Diu, no, jo vull tornar allà. Que és exactament al contrari de que jo, com a barceloní que viu a Islàndia, tenia pensat per acabar el capítol, no? Si em preguntessis abans d'aquella entrevista, doncs hauria una història d'una persona que ha viscut aquest trauma i que es vol allunyar d'allà tant com pugui. No.
I al contrari.
En una comunitat que no arriben als 100 habitants i veu el seu futur allà. I això lliga amb aquest optimisme. Vull dir, si no ets optimista... I també si no tens aquesta relació tan directa amb la natura, no? Entendre la natura, amb tot el poder de la natura i amb tota la part perjudicial que et pot arribar a afectar tant com perquè estàs a punt de morir o molta gent ha mort per aquest tipus de situacions, i acceptar-ho i voler viure allà.
Clar, tu parles islandès? O sigui, l'entens, Eric? Home, segur que sí.
Jo crec que el silenci contesta... No, jo vaig escriure un capítol sobre la llengua islandesa i quan el vaig escriure haig de dir que sabia menys islandès que ara. Per una situació personal, que la meva parella actual és islandesa i visc amb nens de 6 i 8 anys, parlen anglès, parlen una mica de català ara, el bon dia i el saben, però a mi m'han ajudat moltíssim aquests nens, el Galdur i l'Steinun, per aprendre islandès. Últimament llegeixo titulars, algun paràgraf... I estic molt il·lusionat. El problema no és la pronúncia o les paraules llargues, sinó la gramàtica.
La gramàtica, deu ser complicada, clar, perquè l'islandès només el parlen 350.000 persones. Uh-huh. En el llibre, de fet, com deies, tu parles d'aquest capítol, de la forta influència i la presència de l'anglès a la illa. Consideres que l'islandès té més bona salut que el català a Catalunya, Eric?
És una pregunta complicada, perquè... Clar, aquí som molts més parlants, per tant, amb xifres globals podríem dir que, doncs, que en principi és una llengua més activa, però jo diria que el fet de tenir un estat en què totes les persones que estan al Parlament donen suport absolut a l'islandès ajuda molt. Aleshores, En el cas d'Islàndia, per exemple, vas al quiosc o a les llibreries i veus revistes i revistes en islandès que, evidentment, han estat tot subvencionat. Hi ha una estadística que diu el 10% dels islandesos publicaran un llibre al llarg de la seva vida. Hi ha un interès, hi ha una unanimitat absoluta per mantenir la llengua. I és això el que es troba a faltar. I allà l'anglès és benvingut, eh? Però hi ha la força de la unió de tota la comunitat que entén que el seu futur passa per la llengua. I aquí no hi ha aquesta unanimitat.
De fet, clar, Islàndia és una república molt jove. El 1944 es va independitzar de Dinamarca. Com veuen els islandesos també aquestes reivindicacions independentistes d'una part de la societat civil catalana? S'ha seguit el tema des de...
Sí, s'ha seguit, però hi ha hagut cert interès algunes persones es pregunten de tant en tant. I a nivell de govern la posició és molt clara. I és, nosaltres tenim relacions amb l'estat espanyol i això és tot, i aquí s'acaba. A nivell més particular d'algun diputat, d'algun sector social, sí que tenen una simpatia pel fet de que és un país que es va independitzar, però si a vegades hi ha gent que diu hauríem de fer com Islàndia, doncs fem que Catalunya estigui enmig del mar, que estigui enmig de dues superpotències nuclears i que Estats Units tingui interès en establir bases militars. Aleshores, o fem, mira, sense que sigui una illa, no? Que la resta d'Espanya sigui un sistema comunista, també França, també Itàlia, i que quedi Catalunya allà pel mig. Llavors, en dos dies seríem independents perquè tindríem un interès geoestratègic interessant i potser tot ens arribaria diners del Pla Marshall. Vull dir que fer la comparació amb Islàndia i Catalunya a vegades és vull dir, has de tenir en compte molt context.
Clar.
A partir d'aquí, simpatia, en general sí que la hi ha, però tampoc hi ha un interès.
Parles també d'una illa que es presenta al món com a modèlica. Modèlica per sortir d'una crisi, com deies tu abans, per no tenir exèrcit, per saber gestionar la pandèmia. Una versió modèlica que també té una cara B.
Sí, com tot. Tota la narrativa oficial en general té una cara bé. Per exemple, hi ha el capítol aquest sobre el medi ambient, no? Si jo us dic que Islàndia té un 99,9% o 99,7% d'energies renovables...
Renovables, sí.
Només amb aquesta dada, que és del tot certa, generes una imatge, no?, de país verd, país ecològic. El que m'interessava en aquest capítol, per exemple, és desmuntar aquesta idea de... que a vegades... No, perdó. Aportar aquesta idea que a vegades amb dades certes podem crear narratives que no són certes, no? Que generen un seguit d'idees que no tenen correspondència amb la realitat. En aquest cas, el 70% de l'energia d'Islàndia és sempre per les fonedores d'alumini, que són una industrial també contaminant. També fa 10 anys havia escrit un parell de llibres sobre Islàndia i la bancarrota i la redacció d'una nova Constitució. Hi ha molta gent que s'ha quedat amb aquesta idea. Els banquers van anar a la presó,
sí.
Tots, i els polítics van anar a la presó i van escriure una nova Constitució i no van pagar el deute. Tot això ja vaig desmuntar amb aquests llibres de fa 10 anys, però els banquers van entrar de 3 a 9 mesos i els diners els tenien a Panamà. Van fer caure un govern i al cap de 4 anys el van tornar a votar. El deute han pagat el doble, més del doble que qualsevol ciutadà de l'estat espanyol. No han pagat tot perquè era impossible, perquè era 10 vegades el PIB, però vaja, ja podem entrar
amb aquesta cara bé. Mira, hem arribat amb els senyals horaris a 4:45 de la tarda. D'aquí 2 hores i mitja a Sabadell, presentació del llibre a l'Abacus.
A l'Abacus, sí.
De l'Eric Lluent. La presentació del llibre també es farà a Barcelona, en aquest cas serà el dimecres que ve, 29 de novembre, a Altair, de la llibreria Altair de la capital catalana. La presentació te la farà l'Albert Om.
Sí, avui la Fulvia Nicolàs m'acompanyarà a Sabadell i el dimecres l'Albert Om. Així que estic superben acompanyat per un autor novell... Bé, ja he publicat abans, però vaja, que aquest, crec que és una gran aposta, aquest llibre, amb Ara Llibres, i estic molt agraït a tot l'equip de l'editorial i també a aquestes persones que han decidit, una persona amb el prestigi i la trajectòria d'Albert Om, que t'acompanyi el dia de la presentació a Barcelona, és un luxe.
I Albert Om ho vas tenir fàcil, eh?
Sí, perquè ell és un enamorat d'Islàndia.
Home.
Per moltes raons. A banda del programa, Ell és un enamorat d'Islàndia i té una molt bona relació amb l'illa i ha estat moltes vegades.
I, de fet, en aquesta presentació d'aquest dimecres 29 de novembre, recordem, a la llibreria Altair de Barcelona, si esteu per Sabadell, que sapigueu que a les 7 també estarà l'Eric Lluent presentant el llibre a l'Abacus, però en el cas de Barcelona, la presentació, també hi actuarà la teva parella,
sí,
que és la Hildur, islandesa,
Hildur
que, de fet, es dedica a l'educació i també és guitarrista.
Ella ha estudiat música i es dedica a l'educació, però fa molts concerts a Reykjavik.
I cantant de rock.
Sí, cantant de tot, però de rock també. De rock també. I el que, aprofitant que m'acompanyava en aquesta presentació, vam dir, ostres, per què no tocar un parell de temes tradicionals islandesos? Aquí ens
allunyarem. Mira com canta, eh? Into a fly. Eric.
Ja m'he posat vermell.
T'has posat vermell. T'ho anava a dir ara.
No m'esperava.
Canta molt bé.
Canta molt bé, canta molt bé. No, i a més, aquesta... No, estic pensant...
Què? En què estàs pensant?
No, que no havia escoltat aquesta versió.
Ah, no? Doncs mira.
D'on ho heu tret?
Ah, mira, doncs tenim els nostres contactes. Clar, en el llibre expliques que la Hildur va néixer i créixer al costat de la Ciutat Prohibida, que ajuda a entendre molt bé, també, Eric, els contrastos, no?, que s'ha viscut durant tants anys a Islàndia.
Sí, precisament això que dèiem, parlàvem de geopolítica, quan arriben els americans, els estadounidens, estableixen una base militar i un filat al voltant. Això genera moltes tensions. La principal és que els homes islandesos no volen que els soldats es relacionin amb dones islandeses. Bueno, ho explico així, amb un somriure, però la situació va ser molt dura en molts aspectes i el llibre es parla. Però a banda d'això, si ja parlem ja més dels anys, perquè això va començar als anys 50, als anys 80-90 hi havia aquesta ciutat amb la ràdio, amb la música que arribava als Estats Units, amb el rock de l'època, amb productes i amenadures, la televisió americana, la ràdio americana, que arribaven a Keflavik, que és on ara hi ha l'aeroport internacional. Així que tota la gent que es va criar a Keflavik té aquest punt nord-americà, també pel fast food, el menjar ràpid... i amb aquesta fascinació per la música que arribava de l'altre continent. I és curiós, no?, com un poblet pescador tan petit té aquesta influència i canvia el modus vivendi d'aquella gent. En aquest cas, culturalment, moltes bandes, per exemple, Monsters and Men han sortit de Keflavik.
Abans d'acabar, sigue sincer, eh? Ho has estat, eh? Però aquest llibre l'has escrit només per acabar d'una vegada amb totes aquelles... Saps amb la síndrome de l'agència de viatges? Que confesses també tu haver patit o no?
No, perquè la patiré més, ara. Ja l'he començat a patir. No, ho haig de dir amb tot el carinyo del món. Sempre que puc, ajudo. Però hi ha gent que em passa a la ruta i em diu quins consells són 15 dies de viatge, no? I no, connecten restaurants per tot arreu. Aleshores, el que hem fet al llibre és posar un capítol de recomanacions.
Veus?
Per Reykjavik, que és la ciutat que jo conec i que jo treballo de guia conductor a Islàndia, vull dir que conec bé l'illa, però no puc atendre a tothom, que a vegades inclús hi ha gent que em diu si tinc un llit a casa. El llit a
també
casa el tinc per mi, però ja no sóc un hotel. No, i de veritat que sempre ajudo i dono un cop de mà a la gent i faig recomanacions i sempre que puc. Però això, sí que patim la síndrome de l'agència de viatges els que vivim a Islàndia.
Eric Lluent, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
de debò, per haver estat aquí al Fabricació Pròpia presentant-nos ens has presentat el llibre Islàndia, l'illa del vent, que per cert, aquesta presentació d'aquí res, a les 7 de la tarda a Sabadell, a l'Abacus, i si no, dimecres, també, a Altair.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, i marxem cap a Sabadell a presentar-lo i aviam si ens veiem un altre dia.
Vinga, doncs que vagi molt bé.
Bona tarda. Eric. Hearts to
change. I took you home. És que és xula, aquesta cançó de la Hildur. M'agrada. Fem una cosa, Paula, però jo ara us haig d'explicar un altre sorteig aquí al Fabricació. Ja sabeu que els divendres, aquí anava a dir dimecres, ja em veig a la presentació de l'Eric.
Sí, no, que quan els dimecres o els divendres, quan vulguis, no.
Mira, que t'explico això a tu també, Eric, ja veuràs.
Explica.
Que comenci la festa.
Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ai, ara sí, és que ara fa Nadal. Saps què passa, Eric? Nosaltres, des de Fabricació Pròpia, també des de la caravana, des de Ràdio Hostel, el que fem aquests dies, gràcies a Caves, Canals i Moner, doncs... us deixem visita, us deixem, no, us donem una entrada de franc per anar a veure la Sagrada Família.
Ostres, molt bé.
Imagina't. Com ho heu de fer? Doncs participant al nostre concurs. Has de ser el primer que et truqui ara mateix al 93 409 2771. 93 409 2771 i t'emportes de franc una entrada doble per visitar la Sagrada Família quan tu vulguis, per gaudir d'aquest Nadal també, i a més el guanyador o guanyadora doncs, podrà venir aquí a Ràdio Cel a recollir la teva entrada doble de franc per anar a la Sagrada Família i també t'endús de regal una ampolla de cava Canals i Moner.
Ostres, quin impacte.
Perfecte, tu, per brindar el Nadal, que vols ser amb Canals i Moner, després te'n vas amb qui tu vulguis, de la família o amb amics, amb aquesta entrada de franc, per anar a visitar la Sagrada Família. Recorda, si truques ara al 93 409 2771, ja la tenim, ja està? Doncs mira, l'entrada ja cap a la Sagrada Família de franc, per un oient que ens acaba de trucar, i aquesta ampolla que Canals i Moner. Ara sí, que vagi molt bé la presentació, Eric.
Moltes gràcies, bona tarda. Bless, bless.
Bless, bless.
Bless, bless.
Bless, bless.
Adéu en islandès.
Vinga, va, que marxem a publicitat i a la tornada de Mestre Virgili.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer.
Vinga, va, que seguim el Fabricació Pròpia. Moment ara de parlar de llengua catalana. Ja sabeu que els divendres ens visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Com ja sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i el Cercle Vallcorba. Mestre, com anem?
Molt bé, anem molt bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure.
Durant tot el dia.
Durant tot el dia. El president de la Generalitat, mestre Pere Aragonès, en una entrevista a TV3 aquest mateix dilluns,
sí,
va parlar sobre l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, però també sobre el traspàs de Rodalies, i també va parlar sobre la llengua catalana.
Sí, sí.
Què en destacaria de la seva intervenció?
Vaig fer un tuit que ja té L'última vegada que ho vaig mirar ja tenia 70.000...
Això és una barbaritat.
Sí, sí, 70.000, com n'hi diuen, impact.
Visualitzacions,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I per tant, ha corregut molt, no? I per això vaig pensar que en podíem parlar, no? Perquè, clar, és molt bonic de dir, això, que el català és una prioritat, dir que ha de ser llengua de prestigi, no? Però després, si només diem això i no fem el que cal, doncs no serveix de gaire, no?
Sí.
I per això... I, esclar, a Koiné, per exemple, estem una miqueta escamats, perquè a Koiné vam fer un decàleg de cara a les passades eleccions, no? I el partit que dona suport actualment al govern de la Generalitat no es va respondre. Altres partits, sí.
Sí, i just...
Altres partits ens van respondre...
Quins partits van...
Es van dir que sí... Junts ens va dir que sí, i altres partits minoritaris catalanistes...
Però Esquerra no va respondre.
Esquerra i els socialistes tampoc, doncs no ens van dir res, no? I, què dèiem en aquest decàleg de Koiné? Doncs coses com, per exemple, no fer versió en castellà de les declaracions. Ara fan unes declaracions, un determinat polític, no?, que explica algunes coses d'una reunió que hi ha hagut,
una
roda
de premsa,
una conferència de premsa. I després surt aquell jornalista de fora de Catalunya i diu, ara en castellano, i van i ho repeteixen tot en castellà. Això a França no ho farien. No dirien... I ara en castellano, bueno, si ho han dit en francès, no li faran la versió en castellà. En canvi, aquí, els polítics, doncs, davant d'aquest jornalista, doncs, fan la versió del mateix que han dit, ho repeteixen tot en castellà. Doncs proposàvem que això no calgués. Això no... que, a més, així donarien feina als lingüistes, que haurien de traduir, no? Podríem posar sotstítols, no? I per tant, seríem... a més, faríem conèixer la llengua catalana fora de les nostres fronteres. Tothom sabria que aquí es parla català, no? Perquè veurien que aquell polític fa unes declaracions en català i que aleshores, doncs, és això que hem dit, no? Surten les lletres i... En canvi, era una de les propostes que
aquesta
fèiem.
Aquesta és la primera,
no?,
proposta.
Sí, parlo del decàleg que vam fer a Koiné, un decàleg que no va ser respost pel partit que fa costat a l'actual govern de la Generalitat, per exemple, no? Doncs hauria pogut dir, doncs, sí, mira, això ens sembla bé.
O estudiem.
Exactament, no. No, la resposta va ser cap ni una, no? L'altra era la reciprocitat de les emissions de ràdio i televisió de les diferents comunitats autònomes dels països catalans, per exemple, no? Que es respectés el català a l'ensenyament, no? Allò que una determinada matèria és anunciada en català, però surt un que diu el podria ser el professor en castellano, i llavors ja automàticament aquella matèria es converteix ja en castellà tot el curs, coses d'aquest, no? A la sanitat, no? Que fos respectada la llengua catalana dels que parlem en català, no? I que no et trobis, doncs, metges i infermers que et fan canviar de llengua, per exemple, no? En els esports i el lleure, també, és a dir, hi ha gent que en els esports i el lleure, doncs fan doncs això, entrenaments en castellà, etc, etc, no? Doncs això no va ser atès, no? Per això estem ja una miqueta escamnats de dir, escolta'm, ei, és molt bonic les grans declaracions, però després, a l'hora de la veritat, què hi ha, no?
Propostes.
I per això, en aquest enfilall, el de les 70.000 i els 70.000 impactes, doncs feia tres propostes.
Val.
Simples. I de pressupost pràcticament nul o ínfim. No? Era la primera, doncs, eliminar el llenguatge inclusiu, del qual vam parlar en un programa anterior, no? Cosa que l'endemà ja sortia el president parlant de la ciutadania. no? En comptes de dir els ciutadans, no? La ciutadania, a banda que sigui un castellanisme i que hauríem de dir ciutadanatge, però bé, deixant a banda això, la ciutadania és la condició de ciutadà. Aquest senyor té la ciutadania, doncs, de...
De qualsevol...
Sí, de Madagascar.
Nacionalitat, sí.
Sí. Això és la ciutadania. No són els ciutadans. Els ciutadans són els ciutadans, no? Però, clar, com que tenen aquesta mena de llenguatge que ni diuen inclusiu, però que és falsament inclusiu i que ja vam explicar prou per... ens hi vam estendre molt dient perquè no és... gens inclusiu, no? Després, la segona proposta era millorar la qualitat lingüística dels mitjans audiovisuals que depenen de la Generalitat.
De la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Exactament, que tenen molts diners que els paguem nosaltres amb els nostres impostos i que la qualitat lingüística és tirant a pèssima, no? Dolenta, tirant a pèssima. És a dir, o que té molt marge de millora, no? I això seria també una bona cosa, si es volgués prestigiar la llengua catalana, no? I que se la volgués, doncs, allunyar de la degradació i la castellanització constant, no? Perquè la gent pren com a model el que es diu... a la ràdio i la televisió de parla catalana, no? I la tercera és que hi ha anuncis de diferents coses, de diferents departaments de la Generalitat, amb barrades de llengua.
Tipo què? Quin exemple se'n recorda?
No, ara no me'n recordo de cap, però de moltes coses.
De moltes que he vist?
Sí, que anuncien X coses de promocions de diferents... Hi ha errades de llengua. Costa de trobar que no en tinguin cap. Potser n'hi ha algun que no en té cap d'errada. Però la majoria tenen una o més errades, no? Doncs això que no es podria mirar d'evitar, no? Doncs això és és la proposta que vaig fer i que, com dic, que ha tingut molt de succés perquè ha corregut molt i ara, si la gent em sent i té Twitter, ara X, que li diuen X ara, vinga, agarra el nom, doncs encara és a temps de poder-la fer córrer, no?
I que circuli, no?
I que circuli i sobretot, que denunciar-ho. Perquè, clar, jo l'únic que puc fer és denunciar-ho, no? El que vam fer a Koiné, el que, doncs, també en la mateixa línia, doncs...
Quin any ho vam fer, el decàleg de Koiné?
El decàleg el devíem fer a les darreres eleccions catalanes, si no m'erro.
Bueno, doncs, bé, veurem, a veure si circula, també, no?, aquestes propostes per part del mestre Virgili.
Sí, sí.
I a veure si arriben a qui hagi d'arribar.
A veure,
sí, anem, sí. Crec que anem bé de temps, sí. Mestre. Anem cap al concepte lingüístic d'avui.
Sí, el concepte lingüístic, hi vaig pensar, és el d'harmonia vocàlica, no? Que hi vaig pensar perquè, com que vam visitar el País Valencià i era la zona meridional del País Valencià, no la Vall d'Albaida, no? Allà es fa harmonia vocàlica.
Que és un fenomen fonètic?
O? És un fenomen fonètic, sí, que es dona al valencià meridional. El valencià de més al sud, a la Vall d'Albaida i tota la zona del sud del País Valencià, no? I en què consisteix l'harmonia vocàlica? Doncs consisteix que els mots plans, que la vocal tònica és una O oberta i que la vocal final és una A, aquesta A sona O.
Tipo exemple.
Sembla complicat, dius, el mot ha de ser pla. Sí. Ha de tindre O tònica.
O tònica.
I ha d'acabar en A? Dius, n'hi deu haver pocs.
No,
n'hi ha moltíssims. Mira, jo aquí n'he notat alguns. Roda, porta, dona, tovallola, sola, roca, cosa, escola, mola. N'hi ha moltíssims, eh?
Val.
Fixa't, són plans, O oberta i acabats en A. Doncs, com que la tònica és una O oberta, la vocal final, en comptes de ser una A, s'articula com una O. I en aquesta zona diuen una rodo.
Una rodo?
Sí. I això s'ha de saber.
Una rodo.
Una rodo. Sí, un nen que ens va dir que tenia 4 anys, que el vam trobar allà amb un parc infantil que jugava...
I diu que estic jugant amb una...
No, diu, a casa tinc un cotxe de bombers i se li ha trencat una rodo. Em va dir aquell nen... Sí, però... Ho diu tothom.
Ves quedar parat.
Va quedar parat. Una roda, una porta, una dona, una tovallola...
Però que no estem acostumats, eh?
Sí, però aquestes coses s'han de dir, s'han de saber. L'harmonia vocàlica no sols afecta la O oberta, sinó que també afecta la E oberta. I aleshores la A final esdevé també una E oberta, una E. El que passa és que així com de vocals planes amb O oberta tònica, n'hi ha un munt, amb E oberta tònica n'hi ha més aviat poques. La principal és terra. Terra, que es pronuncia terre. Terre. Que això també es diu, de fet, a la zona del català de Ponent, no? Però per uns altres motius. Per tant, no sobta que et diguin terra.
La terra.
Sí, això no sobta perquè es diu a Ponent, es diu al Camp de Tarragona, en algunes viles, a Riudoms mateix es diu la terra, per exemple. Sí, no? Home, sí. I, per tant, no crida l'atenció. No, però que et diguin una dona, doncs dius...
Un rodo.
Una rodo. Sí, sí. Doncs això
és que
se'n diu harmonia
vocàlica. El gènere, eh?
Sí, sí. I ho tenen altres llengües, sí. Això de l'harmonia vocàlica.
Mira,
per exemple, el finès diu que també té harmonia vocàlica. No em demaneu en què consisteix, però sé que el finès té harmonia vocàlica.
Mestre, li vull demanar també un truc.
Sí, doncs avui...
Quin truc ens vol parlar avui?
Tenim temps de tornar a insistir sobre llevar, que vam deixar algunes coses per dir.
Ràpidament, no? Per acabar de...
Sí, és que llevar, dius... Ostres, no es diu llevar al Principat. De fet, no fa pas... Fa 50 anys sí que es deia bastant, eh? Em llevo l'abric, es deia a tot el Principat. No calia anar a les Terres de l'Ebre per trobar algú que digués que es llevava l'abric, no? I la prova d'això és que, doncs, en la missa en català hi ha aquella part que diu, anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. No diu que traieu. No? Perquè en casa és llevar, que és separar. No? Després diem, amb molt d'encert, es diu una màquina lleva neu.
Correcte.
No? I això tothom ho troba ben natural, perquè lleva la neu, no? No la treu de dintre a fora, sinó que la lleva...
O una llevadora.
Exacte. Les llevadores que lleven l'infant de dintre de la panxa de la mare, el lleven cap a fora, no? Per exemple, o un llevataps. Per exemple. I una llevadora que també se n'hi pot dir... Hi ha llocs que n'hi diuen comare i hi ha llocs que n'hi diuen madrina. També, no? Però és que el verb llevar, originalment, té el significat d'aixecar. I encara, en alguns casos, manté aquest significat d'aixecar, el verb llevar. Per exemple, llevar el llit. No? No dieu llevar el llit?
No.
Llevar el llit és quan ja lleves tota la roba, eh, i la poses nova, diguéssim, no simplement el fas.
Si quan canvies els llençols?
Sí, això se'n diu llevar el llit, per exemple. A casa sempre es va dir així.
Ah, sí?
Sí, llevar el llit, per exemple. Llevar àncores, un vaixell,
això sí,
que les tires amunt, sí, que és salpar, no? Llevar la pasta, que és créixer, sí, no? Les lleves militars, que eren soldats que eren llevats de casa seva per anar a l'exèrcit, no? I l'arbre de lleves, per exemple, també, que és una peça dels antics motors, perquè llevava les peces que obrien i tancaven el pas dels diferents, de l'aire i de les coses que d'això, no?
Jo crec que ha quedat ja... Hem fet una bona repassada.
Sí, sí.
Què, ara ens...
El gens i el res?
Va, sí, que aquest el necessito. Sí. Perquè no el faig anar bé.
Doncs mira...
A veure, el truc per saber quan hem de parlar de gens i
quan res. El principal és saber que gens és un adverbi i res és un pronom.
Va.
Això ja...
Això ja
et diu una mica com s'haurà de fer servir, no? Els adverbis què fan? Qualificar verbs, adjectius i altres adverbis. Per tant, si qualifiquem aquests elements, haurem de dir gens. El problema ve que en castellà només hi ha nada per tots dos mots.
Ah.
I llavors, com que això és el problema que sempre tenim, quan en castellà diuen amb un mot coses que en català diem amb dos,
els col·loquem,
la tendència és a barrejar-los. perquè calquem el castellà el de sempre, anem calcant sempre el castellà, la dèria calcadora que n'hi diem, no? I llavors pots trobar gent que diu no ha plogut res. Home, sí, quan plou sempre plou aigua, no? Per tant, no té...
Clar, no, seria no ha plogut gens.
Exactament, sí. Perquè qualifica un verb que és ploure, no? Per tant, s'ha de dir no ha plogut gens, no? O qualificar, doncs, un adjectiu. Aquest producte no és gens car, no és gens bonic. Una persona que no és gens amable o no és gens estirada, no? O un altre adverbi, no és gens lluny,
val,
no?
Junt. D'acord.
Per tant, tenim això. En canvi, res, com que és un pronom, equival a cap cosa. Equival a cap cosa. I, per tant, com a pronom, tindrà el valor d'un sintagma nominal i farà de, normalment fa de complement directe. És a dir, tu tens un verb amb un complement directe que és res. Per exemple, no vol res. És a dir, no vol cap cosa. Aquí no pots dir no vol gens.
Sí, per podríem això... substituir-lo per cap cosa.
Sí, va. Sí. Per això, jo a vegades dic, si tu pots dir gens, digues gens, perquè si dius gens on hi va un res, ja veuràs que no lliga.
Va.
No? Perquè dius...
No lliga gens ni mica.
Exactament. Sí. Llavors, no ha dit res, no? És a dir, no ha dit cap cosa, no? A vegades també pot fer de subjecte,
ah, eh?
Sí, en alguns verbs d'aquests que el subjecte va darrere, no? Llavors pot fer de subjecte, per exemple, no em destorba res, no? És a dir, res no destorba a mi, no? Ah. Bé, i llavors tenim... Que és diferent de dir no em destorba gens, que és algú que a mi no em destorba gens. És a dir, que en alguns casos dir no em destorba res, a dir no em destorba gens, vol dir coses perfectament diferents l'una de l'altra.
O sigui, el truc, no? Final, diguéssim, perquè ens quedi ja ben clar...
Que res és cap cosa i que gens qualifica verbs, adjectius i altres adverbis, no? I que hem de pensar bé el que volem dir, no? Perquè, en general, no podem posar gens on hi va un res. Normalment l'errada és posar un res on toca un gens, no? Per tant, sempre d'entrada hauríem de dir gens. Si aquell gens no és bo perquè ha de ser un res, ja veurem que no lliga, no? És a dir, això no és gens bonic.
No? A mi això no m'agrada...
Gens, per exemple. No m'agrada res. Sí que pots dir no he comprat res, que vol dir no he comprat cap cosa, no?
Jo crec que ha quedat molt clar.
Doncs me n'alegro.
Mestre, que avui hem quadrat, eh?
Sí, 58.
Bé, sí que ens quedava pendent el tema de felicitar per Nadal, però això ens ho guardem per la setmana que ve.
La setmana que ve parlarem de com felicitar per Nadal.
Què? Hi ha de tot, no?
Sí. Que... s'ha de dir sense, en singular i sense article.
Sí, Nadals...
Res.
Errada.
Nadals, errada total.
Però total, eh?
I el Nadal també errada.
També.
Però atenció, en alguns casos especials que explicarem, el Nadal i els Nadals pot ser correcte.
Ai, mira.
Sí, però haurem d'explicar en quins casos especials, sí, eh?
Mestre,
això ho deixarem pel...
Sí, ho deixarem ja per el divendres que ve.
Pel divendres que ve.
Cap a quarts de 5. Mestre, és un plaer, és un goig tenir-lo. Mestre Virgili, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A cuidar-se.
D'haver-me convidat.
Vinga, va, que arribem al punt de les 5. Anem a escoltar els principals titulars de la jornada amb en Toscano i després tornem ja amb la recta final. Ui, que ja veig el Bayona. Fins ara.